vaig trobar perdut enmig de tanta gent. Potser estava cansat de fer sempre el mateix. Així que mira'm als ulls, si us plau, fes que pari el temps.
Vam mirar-nos als ulls, vam voler parar el temps. Potser som diferents, ens hem tornat valents.
Són tantes les vegades que no he cregut en mi. Per totes les persones que han fet fàcil el camí. I és quan de cop s'atura el món i només per un instant sembla que sortim volant. I ens hem trencat tants cops, hem perdut la por. I a cada pas, i a cada salt, i a cada error serem més forts. Serem més forts. I ens hem trencat tants cops, hem perdut la por. I a cada pas, i a cada salt, i a cada error.
Informa't de tot el que passa a la teva ciutat escoltant Planeta Prat al Prat Ràdio.
Planeta Prat.
Moment per apropar-nos a la història local amb aquest espai Història Inacabada de la mà de Pau Rodríguez Cabanac.
Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, de gent que balsança des del fons dels segles, de gent que anomenen classes subalternes.
Les famílies masoveres pretenques van dirigir la vida política durant bona part del segle XIX. La propietat de la terra estava en mans forasteres, però algunes famílies s'enriquien amb la petita propietat i amb l'arrendament de serveis. Una d'aquestes petites propietats va ser la Vinyassa. Soc en Pau Rodríguez Cabanac i en aquest capítol d'Història Inacabada parlarem de la Pujada, el centre de poder dels Perruca.
Jo vinc d'un silenci que no és resignat.
A l'inici de la centúria, en plena guerra del francès, hi havia al Prat una gran rivalitat entre les famílies Rigual Alayo i la família Company. Aquests últims, de mal nom Perruca, van tenir un cap de família rellevant en aquesta història, Joan Company Ginebreda, àlies Janet. Ell va ser el promotor de les cases d'en Janet i, juntament amb el seu fill Rafael, conegut com en Perruca, van bastir una gran finca a l'actual barri de la Noguera, la Vinyassa. Als anys 30 es van entroncar amb els Rodés i, fruit d'aquest enllaç, va néixer Eulàlia Rodés i Company. L'any 1877, aquesta pobilla controlava les propietats Can Perruca, Camps Artixau i la Vinyassa, una riquesa que ascendia aleshores a 2.425 pessetes. Eulàlia Rodés, juntament amb el seu marit Valdiri Nové i Vigaire, potenciaren la finca i van edificar la Masia de la Pujada, també coneguda com Can Sadurní. La masia està ubicada entre els carrers Santiago Rossinyol i Jaume Casanovas, davant de Calmatetes. Feta de pedra de Montjuïc i d'uns 600 metres quadrats, es distribuïa en una planta baixa, un pis, unes golfes, un celler i unes quadres. A més, conservava un vell escorxador que va arribar a competir amb el del propietari barceloní Jaume Tos. La casa comptava amb una era de terra premsada i els seus galliners s'hi cria fins fa poc la raça Prat. Alhora, als anys 70 del segle passat, la casa feia la funció de vaqueria. l'especulació urbanística de la zona va comportar la venda de la casa al constructor Eugeni Valdés. La pujada va anar a terra l'abril de 2023 sense pena ni glòria, al igual que l'edifici del davant, Cal Marcelino. Un any després, el juny de 2024, una de les darreres cases d'en Gené també va ser enderrocada, aquelles construïdes a finals del segle XVIII pels Parruca. Esperem que aquest 2025 tinguem més present el nostre patrimoni, ja que a través d'ell podem conèixer un passat cada cop més difús per la ciutadania actual.
Jo vinc d'una lluita que és sorda i constant. Trenquem el silenci.
Rock, pop, indie, trap, per què escollir? Escolta els millors èxits d'ara i de sempre al Prat Ràdio Més. El Prat Ràdio estrena un senyal de radiofórmula 24 hores, els 365 dies de l'any, per no perdre mai el ritme amb el Prat Ràdio Més. Enamora't i gaudeix de la teva ràdio local més, més i més. El Prat Ràdio Més.
El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
Sábado, en el Prat Radio, de 2 a 4 del mediodía, llega Dimensión Divertida, la música variada y de fiesta para toda la familia. Escucha la mejor selección de música nacional, internacional, latina, flamenquito y el mejor dance en Dimensión Divertida. Recuerda, con Juan López tienes la fiesta asegurada. Los sábados de 2 a 4 del mediodía en el Prat Radio.
Dimensión Divertida 91.6 todos los sábados con Juan López.
La hora del lobo. De los miércoles a las 8 en el 91.6
del Prat Radio.
Música extrema para gente
extrema.
Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazín cultural del fin de semana, todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.
Planeta Prat.
Tot seguit, l'espai de divulgació científica al POU de la xarxa.
Continguts en xarxa.
I avui al podcast al POU volem parlar d'un estudi que explica com l'exposició al fred i a la calor podria afectar la salut mental dels adolescents, segons, com dèiem, un estudi que ha estat liderat per l'Institut de Salut Global de Barcelona. La investigació, realitzada amb gairebé 5.000 adolescents dels Països Baixos i l'Estat espanyol, explica com l'exposició a temperatures ambientals influeix en símptomes psiquiàtrics com l'ansietat, la depressió i els problemes d'atenció. De tot plegat, en parlem avui amb una de les investigadores que ha participat en aquest estudi. Saludem ja a la Laura Granés. Laura, primer de tot, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Hola, moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-nos i per l'interès al nostre estudi.
Primer de tot, Laura, volia preguntar-te quin és l'objectiu principal d'aquest estudi i per què es va decidir investigar-lo.
Sí, bé, l'objectiu principal de l'estudi va ser investigar l'associació entre l'exposició a temperatures extremes i diversos símptomes psiquiàtrics en població adolescent, específicament en dos països europeus. El motiu principalment és que sí que hi havia investigació prèvia relacionant l'exposició a temperatures extremes, especialment calor, amb alguns resultats, diguem, de salut mental, com hospitalitzacions o risc de suïcidi, però aquests estudis s'han fet principalment en població adulta. No s'ha fet gaire investigació en adolescents i tampoc s'han utilitzat escales, diguem, que valorin símptomes psiquiàtrics. La majoria de recerca prèvia, el que s'ha mirat són això, hospitalitzacions o bueno, consultes agudes, no?, a urgències per sintomatologia relacionada amb problemes de salut mental.
Laura, comentàvem a l'inici, no?, que a partir d'endavant aquest estudi s'han analitzat 5.000 adolescents, tant d'Espanya com dels Països Baixos. Volia preguntar-te per què aquests dos països i quin criteri es va utilitzar per seleccionar els participants.
Bé, els països al final és perquè han sigut les dades que tenim. Hem pogut accedir doncs, per diferents col·laboracions a dades d'aquests dos països. El que tenim en aquests països són cohorts de naixement. Això vol dir que són estudis que es fan, diguem, amb l'objectiu de reclutar una mostra que sigui representativa de la població. Es convida a dones embarassades durant l'embaràs i llavors es segueix als seus fills i filles. Aquestes dues cohorts es van crear a principis del 2000. Llavors aquests nens i nenes ja són adults i durant, doncs, des que van néixer fins ara s'han recollit moltíssimes dades relacionades amb la seva salut. Llavors els criteris, bé, doncs, hem seleccionat participants que tenien informació que necessitàvem, com el lloc de residència, i després que haguessin tingut aquestes proves, no?, aquest test de salut mental, els haguessin fet.
Laura, quins són els principals símptomes psiquiàtrics, com comentaves a l'inici, que s'han estudiat i per què aquests en concret?
S'han estudiat, diguem, s'ha utilitzat un test que es diu CBCL, que és un test validat que el contesten el pare o la mare del nen o la nena. És un qüestionari validat que recull diferents, diguem, símptomes de salut mental i està, com dividit, en tres escales. Una seria els símptomes internalitzants, que es diu, que és més relacionat amb ansietat i depressió, i seria, doncs, sentiments de tristesa o aïllament social, ansietat, etc. Llavors hi ha els símptomes externalitzants, que estan més relacionats amb l'agressivitat o amb comportaments desafiants o desobediència, i llavors hi ha els problemes d'atenció, doncs, que és això, no?, pues, dificultats per mantenir atenció en una tasca concreta, etc.
Laura, comentaves que hi ha aquests, no?, aquestes dos camins. Els resultats mostren que el fred s'associa més a aquests problemes d'interiorització que comentaves, als Països Baixos, i que, en canvi, a Espanya estarien més relacionats amb la calor i amb els problemes d'atenció. Per què creus que hi ha aquesta diferència entre regions i per què la calor afecta més a aquests problemes d'atenció i el fred als problemes d'interiorització?
Sí, això és una pregunta molt interessant que nosaltres també hem debatit molt al grup. Clar, tenim aquí el dubte també de si realment és que només als Països Baixos específicament són aquestes temperatures les que s'associen a més símptomes, no?, d'ansietat i depressió, o és que potser a Espanya no tenim aquestes temperatures tan baixes, no?, com per poder arribar a desenvolupar aquests símptomes, i al revés, no?, potser a Espanya tenim les temperatures d'estiu o no?, d'extremes cap a dalt, doncs, més altes, potser hem vist aquests símptomes, però si aquests nens, no?, que estiguessin a Holanda, estiguessin a Espanya, doncs potser també ho patirien si estiguessin exposats a aquestes temperatures més altes, no? Això és una mica difícil de saber. Però, bueno, en tot cas, els nostres resultats coincideixen amb aquesta hipòtesi de que els extrems de temperatura, tant per baix com per dalt, poden influir en la sintomatologia de salut mental.
I Laura, més enllà de la temperatura, no sé si s'han detectat altres factors que també podrien influir en aquesta relació entre el clima i la salut mental.
Bé, nosaltres no hem estudiat específicament altres aspectes, però, bueno, clar, el canvi climàtic, no?, està tenint un impacte molt gran en la salut de les persones i en el nostre planeta, i també, doncs, per exemple, es pot, o sigui, el mateix fet, no?, de saber que estem patint aquest canvi climàtic i dels efectes que està tenint, això està creant també molta ansietat, no?, en els adolescents i en els nens i nenes, i això cada vegada s'està veient més, i és potser per unes altres vies, no?, això que se'n diu climate anxiety, de saber que, pues, no, el futur no és gaire prometedor en aquest sentit, i això està afectant molt també els nens i nenes i els adolescents.
Laura, just ho comentes, no?, el tema del canvi climàtic. Et volia preguntar, ja ho has comentat ara, no?, el paper que juga, i sobretot també si es poden esperar efectes més greus en el futur, que entenc que sí, si la situació es manté com ara.
Sí, exacte. Clar, les projeccions climàtiques, no?, ens estan dient que cada vegada tindrem temperatures globals que seran més altes, que tindrem estius més calorosos, que tindrem més onades de calor, i no només al sud d'Europa, també, no?, a Europa Central, i, bueno, nosaltres a Europa, doncs, som privilegiats perquè tenim mesures per poder, diguem, adaptar-nos o mitigar aquests efectes, però molts països no les tenen, i els efectes encara poden ser molt pitjors per persones que viuen en països del sud global. Llavors, per altra banda, el tema del fred, és veritat que tot i que hi ha aquest augment de la temperatura, també s'està veient que hi ha un augment de, diguem, esdeveniments de fred intens, que també, doncs, es poden produir de forma més freqüent.
Mm-hmm. Laura, a l'inici també ens comentaves que no s'havien fet estudis en adolescents, tants, però sí que se n'havien fet en adults. Et volia preguntar si els resultats que heu obtingut d'aquest estudi creieu que es poden aplicar a altres grups d'edat o només estaria més relacionat amb els adolescents?
Clar, d'entrada, jo diria que no els podem generalitzar directament a altres poblacions, ni tampoc a altres, potser, regions climàtiques, on tenen, doncs, climes diferents, com el tròpic, però, bueno, no obstant, crec que és una contribució, no?, de poder saber que al final els adolescents, o sigui, és l'etapa on es poden, on s'inicien, no?, molts d'aquests problemes de salut mental. És una etapa molt crítica de debut d'aquestes patologies. Llavors, és important saber que aquesta temperatura ens pot estar ja afectant en aquesta edat, i que aquests problemes de salut mental, doncs, es poden mantenir en l'edat adulta.
A les famílies d'aquests adolescents, quines recomanacions es podrien fer per intentar mitigar, no?, els efectes de la temperatura en la seva salut mental?
Clar, quan fem aquests estudis, no, des de punt de vista de salut pública, mesures individuals és molt difícil de donar recomanacions a nivell individual, perquè la majoria de recomanacions han d'estar més dirigides a nivell de polítiques de salut, no?, o, diguem, intervencions més comunitàries. És a dir, identificar, no?, en quins àmbits aquests adolescents estan exposats a aquestes temperatures. És veritat que nosaltres només ho hem mirat a nivell de residència, no?, del domicili. Per una banda, doncs, assegurar, doncs, que la gent, no?, que hi ha un accés, diguem, a vivenda, a habitatge digne, en bones condicions, no?, doncs és primari, sobretot a les llars on hi ha, doncs, nens i nenes que s'estan desenvolupant. Després, a nivell de les escoles, no?, doncs hi ha potser escoles que no tenen les condicions de temperatura òptimes perquè els nens i nens es puguin concentrar, no? Doncs hi ha escoles que són barracons, que estan anys així, i que potser, doncs, a Espanya, per exemple, amb les temperatures que tenim als estius, doncs, quines activitats fan els nens als estius, no? Intentar també que les ciutats tinguin més espais verds, que hi hagi refugis climàtics, tot això, doncs, pot ajudar a mitigar els efectes d'aquestes temperatures.
Laura, ja per acabar, no sé si teniu previstos més estudis en aquest sentit, si hi ha passes per donar encara més endavant.
Sí, en el grup s'estan fent diversos estudis, avaluant també altres aspectes, com per exemple el descans de la nit, o sigui, la son, com afecta la temperatura en el descans, com afecta la temperatura en altres aspectes relacionats amb el cervell, i també pues, en el futur potser fer estudis amb pacients també que ja tinguin problemes de salut mental diagnosticats, saber si aquesta exposició a temperatures doncs, empitjora els símptomes. Són alguns dels projectes que estan en procés.
Doncs Laura Granés, investigadora que ha participat d'aquest estudi sobre com les temperatures poden afectar la salut mental dels adolescents, moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Continguts en xarxa.
Si bufes, propaguen el foc, i jo que sóc fulla seca, m'enlairo, sospiro, sento l'escalfor, i jo que sóc fulla seca, entro en combustió. Suc a rimes l'aire, llum a la foscor. Cremo, si m'allunyo em congelo. Els teus ulls estels encesos són un joc de soroll esclaten. Ombres, silencis, ballen amb la flama, la llum i el soroll esclaten per tornar a cremar.
Són 2:15. Serveis informatius. El Prat Ràdio.
Bon dia, us parla Rocío Santa Eufèmia. El benestar emocional